Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'operació Fred s'activa demà a Sabadell sense comptar amb el molí de Sant Oleguer com a alberg per les persones sense sostre. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Ajuntament i entitats del tercer sector recuperen el model anterior a la pandèmia, un dispositiu que el regidor Eloi Cortés considera suficient en contraposició amb el de l'any passat, que va tenir un cost molt elevat.
Això vam optar pel molí de Sant Oleguer com a mesura d'emergència, però no era el dispositiu habitual que teníem per l'operació Fred, a banda doncs, que això té un cost desorbitat, que de fet hem assumit pràcticament la totalitat l'Ajuntament sense col·laboració d'altres administracions.
D'altra banda, l'Ajuntament fa seguiment d'Endesa per evitar nous talls de subministrament elèctric com l'hivern passat.
64 entitats sabadellenques rebran ajuda per fer front a la crisi derivada de la pandèmia.
Un ple municipal extraordinari ha donat llum verda un paquet de subvencions en aquesta línia, que ascendeix als 170.000 euros. La mateixa sessió ha servit per aprovar el nou contracte del servei d'atenció domiciliària pels pròxims 2 anys.
I en esports, el Sabadell s'estrena la Copa del Rei a 8:45 del vespre.
Els arlequinats es veuran les cares amb l'Atlético Sanluqueño en un partit en què Munitis pretén introduir rotacions. Tot plegat arriba just després de conèixer quin serà l'últim partit del centre d'esports d'aquest any. Serà el 19 de desembre a Castàlia a les 12 del migdia.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació bastant complicada aquesta hora a les carreteres catalanes, també les més properes a Sabadell. A la C58 trobem 2 quilòmetres de retencions a Ripollet en sentit Terrassa. També hi ha problemes a la B30 amb 2 quilòmetres de cues a Cerdanyola en sentit nord. I a la C33, al seu pas per Montcada, 2,5 quilòmetres de retencions per anar cap a Barcelona. Ja a la Ciutat Comtal, trànsit dens, amb trams d'aturades a la Ronda de Dalt, entre Pedralbes i els túnels de Vallvidrera, en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement en les últimes hores. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts esperem una jornada durant la tarda ben tranquil·la, dominada pel cel serè. Malgrat això, persistiran alguns núvols baixos al litoral i al prelitoral, tant del sud de la Costa Brava, sector central i sector sud. Malgrat tot, sí que han d'anar trencant-se. Per tant, una tarda de dimarts tranquil·la. Tot això acompanyada d'un vent de component oest entre fluix i moderat, que pot ser una mica més reforçat al sud del Camp de Tarragona. Mar tranquil·la, marejol generalitzat, hi ha alguna àrea de maró a la zona de la Costa Brava. De cara a demà, dimecres al matí, tindrem un temps similar al d'avui, amb cel serè, amb bancs de núvols baixos a la depressió central, boira, de pressió central, com dèiem, prelitoral i també valls del Prepirineu, domini del sol a la resta. I un moment de component oest que s'ha d'anar reforçant a la tarda. I serà la tarda quan s'acostarà una pertorbació que començarà a donar precipitació pel Pirineu i pot arribar d'altres indrets de manera més esporàdica. Durant la tarda també notarem com el vent s'ha d'anar reforçant. Per això hi ha un avís activat pel vespre de demà. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
En 4 minuts de les 7, Sabadell engega demà el dispositiu de l'operació Fred d'atenció a persones sense llar, recuperant el model anterior a la pandèmia. Mentre que l'hivern passat es va habilitar el molí de Sant Oleguer com a alberg per aquest col·lectiu, aquest any es recupera el dispositiu activat davant del Neucat, el Bencat, l'Inuncat, o quan les temperatures s'acosten als 0 graus de manera persistent.
El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assegura que el dispositiu en marxa fins al 31 de març és suficient per atendre les necessitats de les persones sense sostre.
Inclús en nits de molt fred, i jo ho sé perquè he acompanyat a la Creu Roja en algunes de les sortides, doncs hi ha gent que no vol cap mena d'aquests recursos, no? I per tant, encara que ens sembli així de dur, hi ha gent que no acceptarà mai aquest recurs i per tant hem de proporcionar una alternativa, encara que sigui doncs, poder sortir cada nit per assegurar que estan bé, proporcionar mantes, beguda calenta i alimentació.
L'altra novetat destacada d'aquest any és que l'alberg nocturn que habitualment es trobava a les instal·lacions de la Creu Roja es trasllada a un immoble d'aigües de Sabadell, al carrer Concepció. Aquestes places hi cal sumar les dues del pis de ningú sense sostre, les del centre d'emergències municipals i, en cas de ser necessari, les de les pensions. En paral·lel, Creu Roja, Actua Vallès i Ningú sense sostre es reparteixen els dies de la setmana en què surten a subministrar mantes i begudes calentes a aquest col·lectiu.
A banda de l'atenció al sense llar, l'Ajuntament també es prepara logísticament per l'arribada de les baixes temperatures.
D'una banda, l'administració local està pendent d'Endesa per evitar els talls en el subministrament elèctric que l'hivern passat es van donar a Can Uriac, Torre Romeu i l'Eixample.
S'ha anat fent seguiment de les inversions a les quals la companyia es va comprometre a executar a la ciutat, al voltant de 2,4 milions d'euros que s'invertiran al llarg d'aquest any a la nostra ciutat per millorar les instal·lacions elèctriques, i en aquest cas, doncs, en les últimes reunions s'ha focalitzat en les informacions en com estava, en aquest cas, la renovació de l'estació transformadora de Can Puigcener, en concret a la plaça Granada, que està a punt d'iniciar-se a principis del mes de desembre, si no m'haig equivocat.
D'altra banda, l'administració ja disposa de sal per evitar que es glacin els accessos a centres cívics, equipaments esportius i atenció primària. A més, també compta amb una màquina llevaneus per utilitzar-la en cas de nevada.
L'altra notícia del dia és que el ple municipal ha aprovat adjudicar el servei d'atenció domiciliària Accent Social pels pròxims 2 anys, prorrogable a 2 més, per al període que va de l'1 de gener del 2022 al 31 de desembre del 2023, s'invertiran 12 milions i mig d'euros. L'adjudicació s'ha aprovat amb els vots del govern i Junts per Sabadell, l'abstenció d'Esquerra i Ciutadans i el vot en contra de la Crida. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Els grups de l'oposició, menys Junts, consideren que el nou contracte evoluciona poc respecte a l'anterior. Des de Ciutadans, el portaveu Adrián Hernández considera que no s'ha resolt la principal demanda dels usuaris: tenir més atenció a primera hora del matí.
I no hem sigut capaços de millorar o d'incorporar més personal en aquelles franges que més necessitat hi ha. Per tant, aquelles mobilitzacions, aquestes higienes personals, aquesta alimentació, aquestes cures de primeres hores continuaran esperant i desesperant a molts usuaris, i han sigut vostès incompetents a l'hora de solucionar aquestes peticions dels usuaris.
En canvi, el regidor socialista Eloi Cortés ha defensat el nou plec de condicions, com ara que es pagaran millor les hores nocturnes i festives, que hi ha nous perfils professionals, més despesa en protecció per la pandèmia o més coordinació amb l'Ajuntament.
Per millorar la supervisió per part de l'administració pública d'aquest contracte, es reforça la coordinació entre l'empresa adjudicatària i l'administració, perquè es passen a coordinar els casos mensualment, en els casos de més complexitat, bimensualment en la resta, i a més les queixes rebudes per part de l'empresa, per part dels usuaris, hauran de passar-se a l'Ajuntament un cop cada mes i no un cop cada semestre, com passava amb el contracte que vostès van licitar.
Junts per Sabadell només ha recordat que es tracta del segon contracte més important del consistori i que esperen que es compleixin els objectius esmentats.
D'altra banda, en la sessió d'avui també s'ha aprovat una línia de subvencions de 170.000 euros per les entitats afectades per la pandèmia. És el segon cop que s'ofereix un paquet d'ajudes com aquest. El ple ha votat a favor, de manera que se'n beneficiaran 64 entitats, amb imports que van des dels 200 euros als 17.000. I no deixem la política, perquè Gabriel Fernández reivindica el paper aglutinador d'Esquerra. Ho ha dit en una entrevista al Cafè pocs dies després de ser ratificat com a alcaldable dels republicans per les municipals del 2023. Fernández opina que la formació que lidera és l'única capaç de sumar majories àmplies a la ciutat.
I perquè som els que podem fer possible una qüestió que per mi és primordial. No tindrem un projecte de ciutat de debò compartit fins que aquest projecte no representi àmplies majories de la ciutat. I l'únic partit, estem convençuts, que pot fer possible aquestes sumes àmplies, aquest front ampli, aquesta via àmplia, és Esquerra.
En aquesta línia, el portaveu republicà ha erigit Esquerra com l'única alternativa a l'actual govern del PSC. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Gabriel Fernández ha assegurat que el PSC i Esquerra defensen models de gestió i de ciutat antagònics i per això ha descartat qualsevol mena de pacte en el futur. Més enllà de les formacions amb qui els republicans podrien fer camí, el portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament diu que el seu partit es deu als ciutadans.
Crec que és un moment per sortir a escoltar la ciutat. Les coses han canviat molt. Esquerra té un model de ciutat. Esquerra té un programa que és públic, està escrit, està a internet posat. Però també tenim un moment que tot ha canviat molt. Per tant, la primera qüestió que jo faré és sortir a escoltar els veïns.
A banda de les perspectives de cara al 2023, durant l'entrevista Fernández també s'ha referit a temes d'actualitat, com ara el futur de l'aparcament del passeig. El República defensa que serveixi per eliminar places d'aparcament en superfície, que sigui de zona blava i que sigui de gestió pública.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Les dones cobren com a mitjana una pensió de jubilació del 50% respecte a la dels homes. A més, als càrrecs directius de les empreses només hi ha un 34% de dones. Desigualtats en aquests àmbits laborals com aquestes són les que vol denunciar el calendari institucional de l'Ajuntament pel 2022.
Les il·lustradores Pam López i Marina Vidal han plasmat en 12 imatges la realitat de les dones en el món laboral. Totes dues confien que la seva obra portarà a la reflexió.
Reivindicar-nos, trobar un espai, trobo que hem fet com coses on que s'havia de posar l'accent, que hi ha algunes coses que potser molesten una mica, però crec que és el nostre propòsit i que crec que estem en el lloc on hem d'estar. Reivindicar també que una part de la visualització de tot el problema que tenim les dones en el mercat laboral, no? I com a dona també és part de l'educació, de com se'ns està educant en un entorn que som les que cuidem, som les que protegim.
Jo crec que aquest calendari ajudarà a moltíssima gent a ja no sols a donar-se en compte, sinó també a veure exemples i poder ensenyar a coses que tenim molt interioritzades i realment no ens parem a pensar, no? I jo crec que el calendari demostra molt bé aquestes coses que el dia a dia van passant i no ens hi fixem.
En total s'han fet 12.000 calendaris finançats per Disnova. Ja es poden trobar als centres cívics i altres equipaments municipals de la ciutat.
4 de cada 10 vals del xec comerç previstos inicialment ja s'han activat. Són pràcticament 32.900 dels 83.300 mobilitzats per l'Ajuntament de Sabadell. La mesura pensada per fomentar el comerç de proximitat després de la pandèmia ha tingut fins ara un impacte econòmic superior al 1 milió d'euros. Encara hi ha temps fins al 12 de desembre per utilitzar el xec.
Totes les llars sabadellenques poden bescanviar el val en algun dels 318 establiments locals que s'han sumat a la campanya, inclosa dins del pla de xoc Covid de l'Ajuntament. Les botigues poden arribar als 10.000 euros facturats amb el val en lloc dels 3.000 inicials, gràcies a l'ampliació aprovada a principi d'aquest mes. La tinenta d'alcaldessa i regidora de Comerç, Montse González, admet que aquesta pròrroga de la mesura ha comportat una aturada en els comerços que ja havien arribat al topall. Una situació, però, que ja s'ha desencallat.
Això només li ha passat en aquells comerços que havien arribat al límit dels 3.000 euros perquè s'havia de fer una declaració responsable, ara s'havia de fer una comprovació a nivell administratiu i llavors només ha passat amb aquests establiments. La resta han anat funcionant, eh? El que passa és que ja et dic, fins que s'ha acabat de fer tot aquest tràmit, doncs els establiments que ja havien arribat a 3.000 euros han hagut de fer una parada.
En qualsevol cas, Montse González fa una valoració molt positiva de la iniciativa, que assegura ha convençut els comerciants. Tot i això, ha descartat que es pugui allargar més enllà del 12 de desembre. Ara bé, creu que un cop es tanqui la campanya, caldrà analitzar com ha funcionat i si es pot tornar a activar en el futur.
Aquest dimarts és el Giving Tuesday, que arriba després de les compres del Black Friday i del Cyber Monday. Es tracta d'un dia creat per pensar en els altres i per construir comunitat, fent un món millor.
Una cita per fomentar la generositat i extendre-la a la resta de dies de l'any. Al lloc web givingtuesday.cat podeu trobar més de 250 iniciatives amb les quals col·laborar. Una d'ells està impulsat per la Fundació Sid Mosquitia i consisteix en ajudar el grup de 50 dones indígenes Plunauni, com explica Judit Sánchez, coordinadora d'entitat, al programa Al Matí.
Aquest any hem presentat un projecte per ajudar el grup de dones que tenim a la Mosquitia, a Guampusirpi, que treballen la xocolata, que és un cacau, treuen la llavor de cacau autòctona de la zona i la treballen de manera artesanal i biològica. Llavors, la necessitat que elles es troben és que, clar, aquella zona és la selva hondurenya, fa molta calor, molta humitat, i necessiten una nevera congelador per poder conservar la xocolata.
També els calen utensilis de càrrega elèctrica solar, ja que en aquella zona no és fàcil connectar-se a la xarxa elèctrica. A més, la Fundació dona suport a les iniciatives empresarials i de lleure.
Defensem les poblacions indígenes de la Mosquitia d'Honduras, principalment és la zona on nosaltres treballem, i és la defensa i la dignificació d'aquests pobles. Les nostres actuacions, principalment, no, sobretot quan vam iniciar l'activitat, era arribar a tenir els serveis bàsics coberts, que és l'educació, la sanitat i l'alimentació.
Es tracta d'una societat que rep influències negatives tant del món occidental com del narcotràfic. Se li pot donar suport al lloc web migranodearena.org durant 38 dies.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Quan només han passat escasses hores des de la instal·lació de la decoració nadalenca que l'Ajuntament de Sabadell ha posat a diferents punts de la ciutat, alguns ornaments han estat arrencats. L'alcaldessa Marta Ferrés ha fet una crida al civisme.
Des d'aquí, òbviament, una crida al civisme. Al final això ho fem per tenir tots plegats una ciutat millor, i el que es tracta doncs, és que també entre tots ajudem. No? Evidentment, ara el que intentarem al llarg d'aquesta setmana és reposar aquests elements, però, òbviament, com us deia, doncs, fer una crida també al civisme. Al final en disfrutem tots i totes, i deixeu-m'ho dir així, al final arrencar uns paquets que simulen regals que estan en un trineu, doncs, òbviament, això no té cap tipus d'explicació més enllà doncs, d'un acte vandàlic, perquè són caixes buides.
Durant el cap de setmana, el trineu i l'arbre decorat que hi havia a la plaça del Pi i al Parc Catalunya han rebut diversos desperfectes.
S'han descobert destrosses com ara boles trencades o cables arrabassats, tant a Can Urià com al llac del Parc de l'Eix Macià. Feia tan sols unes hores que s'havien inaugurat els llums nadalencs de Sabadell el passat divendres. Aquests emplaçaments cal sumar-hi la decoració instal·lada a l'entorn de l'edifici consistorial. L'Ajuntament lamenta els fets i reposarà els elements al més aviat possible. L'envelliment nadalenc està previst que es mantingui fins al Dia de Reis.
Avui també és notícia.
El sabadellenc Manuel Heredia Jiménez, més conegut com Tío Manuel, rep la Creu de Sant Jordi.
Ha guanyat el premi en reconeixement al seu compromís i la seva llarga trajectòria en defensa dels drets i la promoció del poble gitano a Catalunya, a través de diverses organitzacions i de múltiples projectes.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home avui a Cerdanyola del Vallès.
La policia ha rebut l'avís poc després de les 8 del matí, en el qual un veí alertava que hi havia un home inconscient al barri de Serra Parera. El servei d'emergències ha acudit al lloc dels fets per atendre'l, però no han pogut salvar-li la vida. Agents de l'àrea d'investigació criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els investigadors sospiten inicialment d'un ajustament de comptes. El cas està sota secret de les actuacions.
Una investigació de l'Autònoma demostra que injectar vacunes anticonceptives a porcs senglars és eficient per frenar la seva reproducció. L'estudi fet pel grup d'investigació sobre infertilitat de la UAB constata que el vaccí funciona, sobretot en femelles joves. Jordi Deig.
La recerca, que es va iniciar el 2017, va permetre vacunar 192 exemplars del Parc Natural de Sant Llorenç i fer el seguiment durant 154 cops l'any de 56 senglars. L'objectiu inicial era comprovar l'efectivitat de la vacuna per tal de poder controlar el nombre de senglars. L'investigador del Departament de Sanitat i d'Anatomia d'Animals de la UAB, Manel López, explica quin efecte té la vacuna.
Redueix les hormones reproductives, per tant menys líbido, menys desig sexual, i també evita que la femella sigui cíclica, per exemple. Per tant, si evita els cicles, no hi ha ovulació. Encara que hi hagués un mascle amb capacitat reproductiva, aquesta femella no estaria ovulant i, per tant, no hauria reproducció. És a dir, té un doble efecte a nivell comportamental d'hormones sexuals i també, efectivament, sobre el propi cicle sexual. No hi hauria ovulació.
A partir del 2022, l'estudi entrarà en una altra fase que es focalitzarà en el comportament dels animals.
És la nostra que esteu en el cel, siguin santificats els vostres àlbums. Vingui a nosaltres el vostre soul, facis la voluntat de Sharon Jones. Així en la pista com es fa en el cel. El nostre fang de cada dia, doneu-nos de joc i aquesta nit, i no permeteu que nosaltres caiguem amb la tentació, ans deslliureu-nos del pop de gasolina.
Aquest Nadal no siguis un descregut i torna la fe que sempre t'acompanya. La del soul, el funk i les salsitxes ben fetes. Cada festiu sintonitza Ràdio Sabadell per una sessió calòrica de ritme. A les 10 de la nit i ara, sense gluten i amb una recepta millorada.
Salsitxes paradís. No escoltar-nos. És pecat. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Segon cas confirmat de variant Omicron a Madrid.
Es tracta d'una dona de 61 anys que va arribar a la capital aquest dilluns a la nit procedent de Sud-àfrica via Amsterdam. Està vacunada amb dues dosis d'AstraZeneca, és asimptomàtica i es troba aïllada amb seguiment. El primer cas va ser el d'un home de 51 anys que tenia la pauta completa de la vacuna de Pfizer i presentava símptomes lleus.
Reobren els punts de vacunació massius de Manresa, Vic, Igualada i Berga per la dosi de reforç.
En dos mesos seran cridats a vacunar-se 140.000 ciutadans a la Catalunya Central. Els centres tornen a pujar les persianes aquest dimecres per administrar la tercera dosi als majors de 60 anys i professionals sanitaris, i la segona a les persones vacunades amb Janssen.
Els pares morts aquesta matinada a la plaça de Tetuán de Barcelona no tenien NIE i no podien accedir a un habitatge municipal.
Segons un informe de l'abril del 2021 proporcionat per la Fundació Arrels, la xifra barreja famílies amb menors a càrrec i persones soles. D'altra banda, els serveis municipals tenen comptabilitzades 334 persones més que viuen com a barraquistes en solars ocupats de la ciutat. Si se suma els habitants de les barraques, el total s'enfila fins a les 1.069 persones que fan vida en un infrahabitatge a Barcelona.
La quota del 6% de llengües cooficials serà obligatòria només per les plataformes amb seu a Espanya.
Així ho admet el govern espanyol, ha apuntat que Netflix, HBO Max o Amazon Prime no hauran d'incloure el català, el gallec i el basc en el seu catàleg. L'acord entre el govern espanyol i Esquerra Republicana establia que del 30% de la quota de producció europea obligatòria fixada per la Unió Europea, la meitat, un 15%, hagi de ser en alguna de les llengües oficials de l'Estat.
La segona vaga del sector públic contra l'abús dels interins té un seguiment del 2,85%, segons dades oficials de la Generalitat.
És a dir, 5.392 empleats s'hi han sumat dels 4.500 que s'han manifestat aquest migdia a Barcelona. L'aturada vol reclamar un procés d'estabilització de les places que no passi per les oposicions.
I Telefònica preveu la sortida de 1.960 treballadors a través d'un pla de baixes voluntàries.
Segons la proposta traslladada als sindicats, s'ofereix el 68% del salari regulador als nascuts el 1967, el 63% als nascuts entre el 66 i el 63 i un 60% als nascuts abans de 1963.
Esports.
El Centre d'Esport Sabadell debuta en poc més d'una hora a la Copa del Rei. A 8:45, l'equip de Pedro Munitis oblidarà durant uns minuts la situació crítica de la Lliga per buscar la classificació a la segona ronda contra l'Atlético Sanluqueño. Última hora des del Palmar. Adrián Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'última hora passa per l'arribada de l'expedició arlequinada just en aquest moment. Aterra aquí l'autobús a les instal·lacions del Palmar des de Rota, on tenia l'hotel de concentració l'expedició sabadellenca, de moment sense tenir alineacions confirmades, tot i que s'espera que faci moltes rotacions. Avui Pedro Munitis respecte a la seva primera alineació. Recordem, el santanderí només ha dirigit de moment un enfrontament del Centre d'Esports, la derrota 0-1 contra l'Andorra. En qüestió d'uns minuts tindrem aquests 11 des d'aquí, des de Sanlúcar de Barrameda. Els trobareu a @RadioSabadell a través de Twitter, com comentaves. El partit arrenca a 8:45 de la nit, des de les 8 en directe al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Adri. Bona tarda. Una Copa del Rei que pot arribar a destorbar pensant en els 5 punts que hi ha ara mateix amb la permanència a la Lliga, però que també deixarà un pessic econòmic en els comptes de l'entitat. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Pel sol fet de prendre part de la competició s'ha reservat més d'un milió d'euros pels clubs de la primera ref. El Sabadell, com ha hagut de jugar fora de casa en aquesta estrena, li pertoquen 38.000 euros, però la xifra no queda aquí. Per cada ronda superada, cada equip rebrà gairebé 30.000 euros més. És a dir, el club podria guanyar avui uns 68.000 euros en cas d'eliminar el Sanluqueño. I pels més utòpics, fins la final, hi ha uns 180.000 euros pel camí.
I a tot això, Pau, el Centre d'Esports ha conegut avui els tres últims horaris de la primera volta.
La jornada 17, l'últim partit del 2021, al Sabadell li tocarà visitar Castàlia per enfrontar-se al Castellón el diumenge 19 de desembre a les 12 del migdia. El primer partit del nou any, la jornada 18, serà el dissabte 8 de gener a les 7 del vespre a la Nova Creu Alta contra Linares Deportivo. I el desplaçament al Carlos Belmonte d'Albacete, amb el qual es tancarà la primera volta, serà el divendres 21 de gener a les 9 de la nit.
En handbol, l'Oar Gràcia continua allargant la seva ratxa triomfal. Amb la victòria a la pista d'un rival directe com és el Sant Joan d'Espí, els de Cesc Borrell han pujat fins la quarta posició a Primera Nacional.
El 27-32 dels verdiblancs al Baix Llobregat va significar el quart triomf seguit de l'equip i el segon lluny del carrer Boccaccio. Tonchi Vázquez va ser el més encertat en atac amb 10 gols.
Soñar no cuesta nada, pero creo que hay que ir primero partido a partido y de a poco, si las cosas las hacemos bien, nos ilusionaremos cada vez más y podremos pensar en algo grande, pero la liga es larga y recién todavía no terminamos la primera vuelta, así que hay que ir partido a partido.
En una tessitura radicalment oposada, el Creu Alta Sabadell s'està allunyant cada cop més de les opcions de permanència. Després de 10 jornades, els de Ramon Salmurri ho han perdut tot, incloent-hi el partit de la darrera jornada per un clar 28-39 contra el Sant Esteve de Palautordera. Jordi Pujolà, jugador arlequinat, reconeix que el vestidor està tocat.
Lo important és el treball que es fa en el partit de forma global i intentar portar al màxim. Per la meva part, igual que tots els meus companys, doncs, fotuts per la derrota, perquè doncs, el que busquem és un resultat col·lectiu.
I per últim, a la Divisió d'Honor Plata Femenina, l'OAR Gràcia va desaprofitar una gran ocasió per superar un rival directe a la classificació. L'empat a 37 davant el Castellón deixa un regust agredolç perquè les gracienques tenien un avantatge de 4 gols a la segona meitat. En qualsevol cas, l'entrenadora Carol Carmona posa en valor el punt sumat.
Una llàstima, sí que és veritat que quan va acabar el partit ahir pues estava una mica decebuda potser perquè no vam puntuar, no aconseguir els dos punts que volíem, però bueno, una vegada que ja ha passat un dia, després de tornar a veure el partit, crec que bueno, vam fer un gran partit, teníem davant un grandíssim rival i crec que té molt mèrit el punt que vam aconseguir.
L'OAR es queda en sisè lloc amb 13 punts, dos menys que les castellonenques.
I acabem amb vòlei, mala jornada pels dos equips del Natació Sabadell. El masculí no va poder plantar cara al líder imbatut de Superliga 2, mentre que el femení va deixar escapar en el tiebreak una victòria que tenia a tocar. Xavi Colomer, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les noies d'Alberto Avellaneda van desaprofitar fins a 4 punts de partit en el quart set. En un duel de la zona baixa molt igualat, va ser una concessió que el seu rival, el Vall d'Hebron, no va desaprofitar i es van portar la victòria en el definitiu tiebreak. Valeria Ballero, jugadora del club, valora el punt aconseguit.
És millor un punt que res, però ens hem quedat amb un mal sabor de boca. I més tenir l'oportunitat de poder guanyar 3-1, que suposaria guanyar 3 punts en comptes de 1. Estem millorant i de cara als partits que venen i la segona volta, jo crec que s'aniran veient resultats, o almenys espero, però jo crec que és això, que a poc hem d'anar millorant i no perdre la confiança. I que, bueno, que encara està tot per dir, per fer, i a poc.
L'equip masculí, per la seva part, va caure derrotat contra l'Illa Grau, per 0-3. El líder del grup i únic equip que encara no ha perdut cap set va demostrar el seu nivell. Tot i això, el Natació Sabadell va aconseguir portar fins al límit el seu rival, sobretot en el segon set. David Martín, tècnic interí de l'equip, valora el partit.
Aquest equip no ha perdut cap set. Està deixant els equips per sota de 20 en cada set, fins i tot els equips de dalt, i nosaltres hem lluitat i tant en el primer set i sobretot en el segon, on ells han vist que tenien possibilitats de perdre. Però bueno, és un equip que juga pues, a un nivell molt, 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 molt alt.
Tots els equips buscaran refer-se aquest dissabte novament a les naus. Primer serà a torn del masculí, davant el Barça a les 4, i a les 6 el femení s'enfrontarà al Grau Castelló.
I un últim apunt en natació, l'equip masculí del Club Natació Sabadell s'ha proclamat finalment campió d'Espanya en piscina curta.
Sí, la Federació Espanyola ha rectificat avui els resultats del passat cap de setmana i ha enviat el Real Canoe, que s'havia proclamat campió, a la quarta posició. Per tant, l'equip dirigit per Casti s'imposa en categoria masculina en aquest estatal de piscina curta de les instal·lacions de Sonuga, Palma de Mallorca, mentre que pel que fa al femení es manté en la segona posició, amb la qual ja va acabar la jornada del diumenge.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 31 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris, però ara no marxeu perquè d'aquí a mitja hora comença el Sabadell en joc amb aquest partit entre el Sabadell i el Sant Luqueño de Copa del Rei. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.